Continguts en xarxa.
Avui al Pou volem parlar de la platja de la Pineda de Vilaseca, perquè és la que presenta una major concentració de microplàstics de Catalunya, segons un estudi de la URB que ha analitzat els 580 quilòmetres de costa des del Cap de Creus i Vinaròs. Amb 2.000 microplàstics per cada quilogram de sorra, la de la Pineda duplica la de la segona de la llista, una platja de la badia del Fangar, al delta de l'Ebre, més de 1.100. Per contra, han constatat una menor concentració a la costa de Barcelona. L'estudi ha anat a càrrec del grup de recerca Tecnatox de la URB, que fa anys que estudia la presència de microplàstics al medi i els efectes que té sobre la salut. Per parlar d'aquest estudi, contem avui al Pou amb el Joaquim Rovira, investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URB. Primer de tot, volíem preguntar-li, investigador, com neix aquest estudi i per què es decideix analitzar tota la costa catalana.
Bueno, aquest estudi neix d'una tesi doctoral i, de fet, vam començar estudiant la costa de Tarragona, que és la més propera a la nostra universitat, a la Universitat Rovira i Virgili, i un cop amb els resultats obtinguts es van preguntar, no, què passava al llarg de tota la costa catalana, incloent, no, també l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una gran conglomeració, una gran densitat de població, i ens preguntàvem, bueno, a on podríem trobar més o menys microplàstics.
Quin era l'objectiu principal de la recerca?
Era estudiar, bueno, de fet era un objectiu doble. Primer de tot, estudiar els microplàstics a nivell de la costa catalana, saber on s'acumulaven, on se deixaven d'acumular, i un segon objectiu era desenvolupar una metodologia més barata, més ràpida, per poder analitzar microplàstics en la sorra.
Com comentàvem a l'inici, la platja de la Pineda encapçala el rànquing amb diferència. Voldríem preguntar-li quins factors expliquen aquesta concentració tan elevada de microplàstics en aquesta platja en concret.
Bueno, doncs la platja de la Pineda ja és una vella coneguda, no? en la contaminació per microplàstics. De factors n'hi ha diferents en funció de quin tipus de microplàstic. Els pèlets, que són la matèria prima per la qual s'aprodueixen els altres objectes de plàstic, ja eren coneguts en la zona, es poden veure perfectament a simple vista, i aquí és el factor clau, és la proximitat de la indústria petroquímica per un mal, una mala gestió que fan del seu propi producte, queda a les rieres, queden en els desaigües de la planta, i quan hi ha pluges fortes, aquests microplàstics, aquests pèlets, caben a mar, i un cop a mar com són tornats a la costa. Els altres microplàstics, els inferiors, podem dir a 0,5 mil·límetres, el factor que fa que se concentrin en la platja de la Pineda és que, bé, la platja de la Pineda està situada entre l'espigó del port de Tarragona i el Cap Salou, que es genera una zona de d'aigües tranquil·les, i aquí dintre hi ha dos emissaris importants d'aigües residuals. Una és la depuradora de Tarragona que emet dins del port de Tarragona, i l'altra és la de Vilaseca, que emet just entre aquesta zona, en aquesta zona d'aigües tranquil·les. Això fa que no es dispersin en el mar les fibres textils i la resta de microplàstics, se concentrin just davant de l'aigua de la platja de la Pineda, i això acabi afectant a la quantitat que hi ha, que se'n troba a la platja de la Pineda.
A l'inici, no, també comentàvem que la platja de Barcelona és on hi ha una menor concentració de microplàstics, un fet que podria semblar sorprenent, no, per la quantitat de gent que hi ha a les platges de Barcelona. Per què s'explica que Barcelona, que les platges de Barcelona tinguin menys microplàstics que altres zones menys urbanitzades?
Sí, en Andrus, de fet, també ens ha sorprès. Aquí aquí ho podem atribuir a dos factors també, que els emissaris d'aigües residuals estiguin col·locats en zones on hi ha major dispersió de les aigües, per tant no es concentrin allà davant, i l'altre que seria que el gra de sorra, el tamany de sorra sigui més gran i per tant no puguin retindre tants microplàstics com ho retenen les sorres del sud del país, que són unes sorres d'un gra més fi.
També volíem preguntar-li com impacta el tipus de sorra en la presència de microplàstics i per què la Costa Brava en té menys.
Doncs és pel mateix factor que acabo de comentar ara, és pel tipus de gra. Tenen un gra, una granulometria de sorra, el gra és més gruixut, i per tant els microplàstics no es queden, l'eficiència que té aquesta sorra per filtrar microplàstics és menor, per tant no trobem tants microplàstics. L'aigua no passa més fàcilment a través d'aquests grans de sorra i no es queden retinguts en aquesta sorra. Per tant, trobem allí, a la Costa Brava, és on trobem una menor concentració d'aquests microplàstics a la sorra, que no vol dir que no hi siguin a l'aigua hi són, però no es queden retinguts en la sorra.
Quins són els principals tipus de microplàstics que heu trobat i d'on provenen?
Mira, doncs podem trobar de categories, no? per categoritzar aquests microplàstics. Són moltes, però a grans termes, un són els pèlets, que venen del Polígon Petroquímic de Tarragona i les empreses que tracten tots aquests materials. El segon són fragments plàstics que venen, venen de moltes fonts, i el tercer és les fibres textils que venen de la nostra roba, de les nostres lavadores, a través de la lavadora que van a plantes depuradores d'aigües residuals, tot i que aquestes plantes no retenen molts, no els retenen completament i són emesos a mar. Són fibres, petites fibres textils, de roba sintètica, polièster i poliamida.
En aquest estudi, Joaquim, s'ha detectat una gran presència de fibres tèxtils. Com arriben aquestes al mar i per què són tan difícils de filtrar?
Bueno, són fibres que realment tenen un rati de longitud, diàmetre molt gran, per tant no tenen quasi diàmetre, quasi que els podem considerar que tenen una única dimensió i s'escolen per tots els foradets. A més, les plantes depuradores d'aigua realment no filtren l'aigua, estan dissenyades per separar matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, per eliminar la càrrega de matèria orgànica en les aigües, i no estan dissenyades per retindre tots aquests fibres, tot i que en retenen bastants. Tot i així, la gran quantitat d'aigua que passen per aquestes plantes fa que al final s'acabin emetent un gran nombre de fibres textils.
Mm-hmm. A l'estudi heu fet servir una nova tècnica que està basada en la fluorescència. En què consisteix aquesta tècnica i com ha millorat el procés d'anàlisi?
Bueno, doncs aquesta tècnica el que fem és tenyir amb un tint, que el vermell del Nil s'anomena, és un tint que té molta afinitat per la matèria orgànica, com pot ser la del plàstic. Llavors, en entorns com l'arenes de la platja, queden tenyits aquests microplàstics, i un cop il·luminats amb llum fluorescent, aquests plàstics, aquests petits plàstics, brillen, cosa que fa molt fàcilment identificables, no? Llavors els podem comptar molt més ràpid, tenim una gran rapidesa, a més és una tècnica més barata que les tradicionals, i hem comparat, o sigui, l'estudi vam comparar determinar microplàstics a través d'aquesta tècnica i a través de tècniques convencionals, i els resultats eren prou bons. La correlació que hi havia entre els resultats amb una tècnica i amb l'altra eren prou bones, per tant podem dir que aquesta tècnica està validada per analitzar microplàstics a l'arena, i d'una manera més econòmica i més ràpida.
Per anar acabant, quines conseqüències poden tenir aquests nivells de contaminació tant en la salut humana com en l'ecosistema marí?
Bueno, doncs al final tots estem connectats, tot i que hi hagi microplàstics a l'arena, potser seria el menys problemàtic, però aquests microplàstics se poden moure, se mouen, de fet, pel mar, i allí poden ser ingerits per els organismes que hi viuen. I nosaltres, al final, ens alimentem d'aquests organismes, ja siguin peixos, ja siguin organismes més grans, o fins i tot els bivalves, musclos, ostres, que incorporen totes aquestes fibres, tots aquests fragments, i al final ens els acabem menjant nosaltres. Què provoquen aquests microplàstics en l'organisme? Pues de moment, cada cop falten molts estudis encara, però cada cop veiem que provoquen inflamació, provoquen obstruccions als petits capilars. A més, aquests microplàstics poden tindre en el seu interior o dipositats al seu damunt altres substàncies químiques que poden ser cancerígenes i un gran ventall d'altres efectes, no? Llavors, és un contaminant que ens preocupa molt als científics.
I ara sí, Joaquim, ara per acabar, voldria preguntar-li quines mesures creieu que caldria impulsar des de les administracions i la indústria per reduir aquesta presència de microplàstics a les platges.
És complicat, però hem d'actuar en origen. Hem d'actuar sobre la indústria productora d'aquests plàstics perquè els deixin perquè s'ho prenguin més seriosament, aquestes petites pèrdues de pèl·lets. Hauríem d'actuar en les nostres lavadores per retindre la major part d'aquestes fibres abans que arribin a les aigües residuals. I a més, a part de les administracions i a part de les empreses, nosaltres com a individus tenim una responsabilitat de fer un ús més racional del plàstic.
Doncs Joaquim Rovira, investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URB, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Continguts en xarxa.